Benvinguts al Fem Salut. Avui amb l'Emili Bruin, veterinari de l'Agència Catalana de la Salut.
Bé, un mes més estem aquí al Fem Salut, un programa que cada mes que passem per l'antena intenta apropar-vos al món de la salut a les vostres llars des d'aquí, des de la nostra casa, des de Ràdio Falset. I avui hem portat amb una persona que treballa en el món de la veterinària. És un veterinari. Podeu pensar que fa un veterinari en un programa de salut humana, doncs veureu que té molt a veure, i és que ell està treballant a l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Es tracta de l'Emili Brull, bon dia.
Hola, bon dia.
I amb ell volem tractar una mica de la seva tasca, del seu dia a dia, i parlar una mica de salut alimentària, que és bona part de la tasca que fa en el seu temps laboral, i que ens pot ajudar una mica a que tots plegats tinguem ben clar que tindre un bon control dels aliments que mengem, doncs ens pot garantir també una millor salut. Si et sembla, Emili, explica'ns una mica aquesta tasca que fa l'Agència de Salut Pública, quins àmbits d'actuació tindria?
Sí, com bé dius, l'Agència de Salut Pública té diferents àmbits, i el primer seria el de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia, val? Que serien doncs totes aquelles activitats per fomentar la salut de la població, afavorint un envelliment saludable i el foment també d'entorns saludables. L'altre, el de la prevenció de la malaltia, doncs seria més aviat doncs accions concretes per tal de prevenir malalties pel que fa doncs al tema de vacunacions, al tema de consell, tema de cribatge o tractament precoç, d'acord? Aquest seria un primer àmbit. Dins d'aquest àmbit també, doncs, bueno, també voldria remarcar de que l'agència té un programa de revisió de menús escolars i que tots els centres, els menjadors, doncs poden enviar una dieta tipus semanal, i des de l'agència es faria una revisió i es faria un informe amb els consells adients pel que fa a una dieta doncs equilibrada i saludable.
De fet, com has dit, l'Agència Catalana de Salut intervenen un gran nombre de professionals de la salut, entre altres. Per exemple, l'altre dia doncs van fer una promoció de l'activitat física, que una mica doncs venia promocionada doncs per l'Agència Catalana de Salut. Per tant, hi estem involucrats molts professionals de la salut. I una mica, si et sembla, parlem d'aquests àmbits, parlem de una mica a fons de la salut alimentària, que és una mica,
després també us volia explicar altres àmbits que en principi és el que has dit, no? De que hi ha molts professionals de diferents àmbits que treballem a l'Agència de Salut Pública. Doncs, bueno, a part de veterinaris, també hi ha farmacèutics, hi ha químics, hi ha biòlegs, hi ha infermers, hi ha metges. I un altre àmbit que també es treballa és el del tema de la vigilància epidemiològica, que és la recollida i l'anàlisi de tota aquella informació relacionada amb malalties, d'acord? Mm-hmm. Per tal de després aconseguir un control de la malaltia, d'aquestes malalties.
Moltes vegades, des d'aquí, quan parlem de la malaltia, el primer que diem és parlem de l'epidemiologia, és a dir, el nombre de casos que es detecten nous, diguéssim, als nostres àmbits, doncs perquè això pot donar peu a saber la importància que té aquesta qualsevol de les malalties, no? Una mica a quin percentatge de gent afecta, i una mica l'Agència de Salut Pública una mica també tractaria l'epidemiologia per saber quins són els problemes més importants i per tant a on s'ha d'evocar més esforços, per
sí,
una mica.
Correcte. Un altre àmbit també, de que aquest és bastant nou, també és el de la salut laboral, que es tracta de promoure la vigilància i la promoció de la salut al lloc de treball. I un altre àmbit, que aquest és el que sempre ha tingut més pes dintre de l'agència, és el tema de la protecció de la salut, d'acord? Que és encaminar a totes aquelles accions per tal de protegir la, de garantir la, la salut i que no malaltim, d'acord? Per exemple, doncs, dintre d'aquest àmbit doncs, tenim el que és la salut ambiental, que és l'avaluació i gestió de tots els riscos així ambientals mitjançant programes de control, val?
Parlem de contaminació,
sí.
Parlem de tots els contaminants que hi puguin haver,
per exemple,
depenent de la zona, no? Una mica afectada.
De plaguicides, parlem de legionela, que es dona molt en torres de refrigeració, en circuits d'aigua calenta, circuits continus d'aigua calenta, i que de tant en tant doncs, es donen brots, es donen casos que surten,
sí, tots
han sentit per la tele, surten a la tele,
per exemple, la tele, que són els que provoquen les pneumonies atípiques, no? Que acabat, pues, bueno, afecten a un cert nombre de persones i s'estudia una mica pues, quina és la font que ha pogut ocasionar una mica la problemàtica aquesta.
Sí, 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 normalment són instal·lacions del risc, es diu, i que bueno, pues solen ser o empreses o solen ser hotels, i afecta bueno, això sobretot doncs, a persones més immunodeprimides, amb les defenses més baixes. Val? Un altre àmbit dintre de la protecció de la salut és també el control de pràctiques de risc sanitari, val? Que això, per exemple, seria el control dels residus de sanitaris d'un centre sanitari, i després també es controlen activitats com els tatuatges, els piercings. I després també
ho feu vosaltres?
Sí, això
o,
també
o una part de l'agència.
Això ho fa.
O sigui, van pels diferents llocs, no?
Sí,
on realitzen
sí, sí,
aquest
sí,
tipus d'activitats, no? I una mica miren pues, que hi hagi la higiene adequada, que s'utilitzin el material adequat, etc. No?
Aquests establiments tenen la seva normativa específica, han d'estar autoritzats i les persones que fan aquestes activitats han de tindre una formació i l'establiment ha de complir unes condicions mínimes de higiene de requisits i això és el que es
controla,
Sí, sí, o sigui que és també una activitat perquè també una mala actuació a l'hora de fer-te un tatuatge, de fer-te un piercing te pot provocar un perjudici, no, a la teva salut, doncs l'agència també doncs ho controla, d'acord? Tant a nivell preventiu com si després hi hagués qualsevol denúncia o qualsevol cosa.
I una part important, suposo, i és potser una mica més en la que després ens anirem centrant, si et sembla, és el tema de la salut alimentària, perquè a més crec que és el diguéssim, el món on tu bàsicament treballes,
sí,
el teu dia a dia.
Sí, 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 sí. Bé, jo em dedico a la salut alimentària i com que soc veterinari, doncs sobretot a l'àmbit dels aliments d'origen animal. D'acord? Uh-huh. En principi, quan a salut alimentària el que fem doncs, bueno, les empreses doncs, han de tindre una sèrie, han d'estar registrades, depèn de quines, autoritzades, han de complir una normativa sanitària, i tot això doncs tot això s'ha de controlar, no?
Ha de matallar una mica les tasques que es duen a terme una mica, perquè suposo que s'inicien tant tot un seguit d'inspeccions, una mica anem detallant una mica tot plegat.
Val, mira, els establiments alimentaris doncs, estan sotmesos a el que es diu el control sanitari. El control sanitari, bàsicament, són inspeccions, d'acord? Tant dels establiments, de les instal·lacions, dels productes, inclús dels serveis, per tal de veure doncs, que compleixin la normativa que els hi toca. D'acord? Després aquests establiments se classifiquen segons el risc i en funció del risc doncs se van fent,
perquè no és el mateix el millor treballar amb productes frescos que treballar amb altres tipus de productes,
sí, clar.
Elaborar-se d'una altra manera.
Per exemple, la indústria de la carn doncs té un risc més elevat, per exemple, doncs que la indústria de l'oli, per dir d'alguna manera, o el sector de l'oli. D'acord? Després també doncs el que són els aliments destinats a l'exportació també com també es controla doncs, que compleixin la normativa del país de destinació on va. I bé, com us deia, doncs, tot això, tot aquest control doncs, es realitza tant a totes les etapes, no? De la fabricació, l'envasament, l'emmagatzematge, i es fan en establiments tan diversos com escorxadors, com centres de depuració, com indústria lletera...
Com segurament a les llotges del peix, per exemple.
Llotges del peix, cellers... a tot tipus de...
Llocs molt diversos.
Sí, a llocs molt
llocs
diversos.
On realment poden...
Sí, 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 sí.
Hi ha una relació pues... amb la indústria alimentària
farina,
i que, per tant, allí...
Indústries de la farina, de la llet, conserves, plats preparats, aigua envasada, indústria també dels additius... També doncs, indústria doncs, dels materials en contacte amb els aliments, d'envasos, això també se controla, eh? I bé, és el que us volia dir, no? De que és al llarg de tota la cadena alimentària que es, que es fa un control sanitari.
Evidentment, cada moment de la cadena alimentària, des de que surt, des de com s'inicia la producció fins que arriba l'últim, el que ho utilitza, el consumidor, doncs evidentment hi ha tot un seguit de coses que s'han d'anar mirant al llarg de tot aquest trajecte, no?
Sí. I ja t'ho dic, tot això ho marca la normativa sanitària. També et volia dir doncs, que també el control sanitari també inclou totes les actuacions que fem quan s'ha de retirar un aliment del mercat perquè no és segur, o es detecta doncs, que hi pot haver un perill.
L'altre dia, per exemple, va sortir una notícia a la tele doncs, que havien trobat carn que estava passat la seva data de... I llavors, doncs, bueno, per exemple, és una de les coses, de les troballes que es poden fer
sí.
Pues, quan se fan aquest tipus d'inspeccions, no? Això em sembla recordar que havia passat a les Illes Balears,
sí.
Si no recordo malament, fa 10 dies.
Era carn que estava caducada i la reetiquetaven, tinc entès. Pues bé, tot això doncs, també suposa una actuació per part nostra. I a partir d'aquí doncs retirada del mercat o que bueno, en cada cas les mesures cautelars que
es consideren oportunes,
sí, no? Es consideren oportunes en funció de la situació. Bé, i després a part de les inspeccions, doncs també es fan auditories, les auditories són unes visites que es fan també als establiments alimentaris per verificar doncs que tenen implantats uns sistemes d'autocontrol, val? Que es diu que els sistemes d'autocontrol els han de portar a les empreses per garantir doncs, que redueixen els riscos, els perills que poden aparèixer als aliments i així evitar l'aparició de malalties.
Una mica també seria una mica pues, incentivar la millora contínua de la qualitat, una mica pues, suposo que el fet de que vosaltres dongueu a entendre de que hi ha coses a millorar pues, també fa que les empreses, amb les auditories que aneu fent, suposo que les empreses també ho tenen en compte a l'hora d'introduir pues, aquestes mesures que millorin o que millori, que disminueixin aquest risc, no?, d'aparicions de trastorns deguts al seu aliment.
Pensa que és que bueno, fem una tasca inspectora en la qual cosa hi ha coses doncs, que si no compleixen normativa doncs nosaltres els obliguem a fer-ho, en la qual cosa això vol dir doncs, que pot tindre conseqüències doncs, per l'empresa. Bé, i a part de les auditories i de les inspeccions, també doncs, fem plans de vigilància que consisteixen en la recollida d'aliments, en recollida de mostres, per després analitzar-los. D'acord?
Per exemple, ara a mi quin ve, pues, jo què sé, pues un que va caçar jabalins, per exemple. El jabalí, per exemple, si no ho tinc mal entès, per exemple, se recull alguna mostra, se porta amb algun veterinari perquè vosaltres ho analitzeu, com funciona això?
Bé, nosaltres com a agència el que sí que fem és portem el control de les sales de tractament de caça, que es diu, val? Les sales de tractament de caça és on entren, on els caçadors poden portar els animals per després aquesta carn se pugui comercialitzar, d'acord? Si no la porten amb un establiment d'aquest tipus, que està registrat i autoritzat, doncs se considera que és autoconsum, val? I que no es pot comercialitzar. Què passa? Doncs que la carn aquest tipus de carn té un perill que és molt important, que és la triquina, en la qual cosa doncs, el que han de fer és portar una mostra de la carn dels jabalins a analitzar per descartar doncs, que tinguin triquina. Després en parlarem una miqueta, si vols,
de
la triquina.
Sí, parlem una mica de quines coses ens poden ocasionar problemes a nivell,
sí, malalties,
a nivell de malaltia, doncs, per mala qualitat o per mal control de la cadena alimentària.
Mira, pel que fa al cibal, per exemple, doncs, t'explico doncs, que s'analitza, per exemple, microorganismes com poden ser bactèries, virus, fongs, també les seves toxines, els paràsits o prions. Per exemple, doncs, bueno, doncs, es poden mirar salmonella, es pot mirar E. coli, es pot mirar triquina, es pot mirar...
La salmonella, bàsicament, la font de la salmonella més aviat són els ous, no?
Els general, ous...
Però també hi ha altres...
Sí, l'aviram també. Sí, sí. Val? Això seria una part d'aquest pla de vigilància, que es diu Cival. Després també mirem el que són els contaminants ambientals, val? Pues, tot el que sigui, per exemple, metalls pesats, com poden ser el plom... tots aquest tipus de metalls, després també compostos orgànics com poden ser contaminants com les dioxines i els PCBs, val? I després també doncs, residus com poden ser plaguicides o nitrats.
En les aigües que també és el tema de nitrats,
sí,
una
sí,
mica
sí,
perquè
sí,
has parlat doncs, per l'abocament a vegades no massa correcte dels purins, no? Pues poden tindre problemes a nivell dels aquífers, no?
Estaria inclòs aquí, sí, sí, estaria inclòs aquí dintre d'aquest control que es fa. I aquí també doncs, estan inclosos els productes, bueno, els productes zoosanitaris que es diuen, que són els medicaments que es donen als animals, no? Quan estan malalts, que bé, doncs aquí doncs, també agafem mostres, sobretot en escorxador, i es miren doncs, que no hi hagi residus d'antibiòtics o que estiguin, en cas que siguin substàncies que estiguin prohibides doncs, que no hi hagi, que no es detecti, i en cas que estiguin permeses doncs, que estiguin per sota del límit permès, tot el tema d'antibiòtics i de diferents tipus de substàncies que es tracten els animals.
I una mica, parla'ns una mica doncs, perquè cada vegada anem en un món en què les al·lèrgies sembla que estiguin més a l'ordre del dia. I els aliments són una font a vegades depenent de cada individu de consum de matèries que són potencialment al·lergògenes, no? Una mica com feu aquest control?
Doncs mira, en principi doncs bé, hi ha una normativa que estableix doncs, que hi ha una sèrie de substàncies de al·lergògens que es diu que han d'estar obligatòriament declarades a l'etiquetatge dels aliments, com poden ser, per exemple, cereals que portin gluten, els ous, doncs, peix, mol·luscs, crustacis, soja, llet, fruits secs,
crec, no?
Api, mostassa, cacauets, d'acord?
Això és obligatori que consti als etiquetatges, i vosaltres una de les coses que feu és vigilar que els etiquetatges hi consti de la manera oportuna.
Sí, perquè pensa doncs, que pel que fa a adults doncs, pots, entre un 1 i un 3% dels adults doncs, són al·lèrgics amb algun tipus d'aliment, de l'al·lergogen, i els infants, encara, els nens encara és més elevat, entre un 4 i un 6. I després també pel que fa a intoleràncies doncs, a la lactosa també hi ha un 10% de persones que són intolerants a la lactosa, i el gluten s'ha calculat que doncs, un 1%, val?
Són dades estadístiques que segurament en el futur veurem que s'incrementaran.
Sí,
probablement
sí, sí,
hi ha tendències a incrementar-se una mica més.
La tendència és clarament a l'alça. I bé, nosaltres el que fem aquí també és, dintre d'aquest programa Cival, doncs també recollim mostres per detectar si hi ha substàncies que són aquestes substàncies que t'he comentat, doncs a veure si que estan fixades a la normativa i que no estan declarades a l'etiquetatge. Si estan declarades a l'etiquetatge no hi ha cap problema, però si se troben i no estan declarades, això provoca el que t'he dit abans, no? De que és una mena d'actuació destinada a retirar del mercat aquest producte. D'acord?
Fins que no estigui correctament etiquetat.
Fins que no estigui correctament etiquetat.
O potser se retiren els lots pertinents fins que no hi hagi un etiquetatge.
Sí, se prenen les mesures adequades, però en principi, tot i que en aquest cas seria un aliment doncs, segur, val? Perquè a nivell sanitari doncs no
s'ha detectat cap alteració, però no està ben etiquetat.
A nivell biològic no té cap perill d'aquest tipus, però com que no està ben etiquetat, hi ha persones de que això doncs
pot haver risc.
Hi ha un risc per un cert tipus de persones, doncs això doncs també es fa una actuació. I no pot ser, no és
motiu de retirada, del mercat.
És motiu de retirada del mercat i després a partir d'aquí el producte es fa el que s'hagi de fer, etiquetar o que sigui. Val? I després, bueno, per últim així també doncs també fem També es fa recollida de mostres, doncs, per detectar, doncs, additius, aromes o coadjuvants, que no estiguin autoritzats o que estiguin a nivells superiors als permisos, d'acord?
Suposo que també es tracta una mica totes les S que diem, no? Totes les,
sí.
Els conservants i colorants i additius, que una mica, sí, a vegades estan una mica de mala fama, no? I suposo que, bueno, segurament si estan al dintell adequat, en els nivells correctes, doncs no passa res, però si on sobrepassa, doncs...
Fan la seva, a veure, els additius fan la seva funció. El que nosaltres mirem és de que per l'aliment que toca, doncs, estigui a l'additiu que està permès, perquè per cada aliment només estan permès un determinat tipus d'aliments, en la quantitat permesa. Si està per sobre o no està permès, doncs després és quan és el sentit d'aquest programa pel que fa al tema de detecció d'additius, aromes i totes aquestes substàncies.
Si et sembla, entrem a parlar una mica, ja sé que moltes vegades és de lògica, però hi ha tot un seguit de regles que caldria que tots plegats seguíssim a l'hora de manipular els aliments, tant sigui particulars com empreses, una mica, pues per garantir precisament que l'aliment, un cop arriba a la nostra taula, estigui en les condicions adequades i un cop el conservem, si és que encara l'hem elaborat, pues puguem tornar a menjar amb una seguretat, no? Suposo que hi ha tot un seguit de regles que tots tenim al cap, però que no està de més recordar-les.
A vegades les sabem tots, però no, tampoc a vegades, doncs, no les seguim. Pues mira, per exemple, doncs bé, en principi, doncs, una recomanació, doncs, és sempre consumir, doncs, aliments que hagin estat tractats o manipulats de manera higiènica, no? Per exemple, doncs, no beure llet crua, per exemple,
jo recordo quan nosaltres érem petits que teníem, anàvem a la lleteria a buscar la llet, i aleshores el que fèiem era bullir-la,
per exemple, eh?
No? Bueno, per exemple, avui en dia la comprem tota pasteuritzada, sí, la comprem amb brics, no?
Sí.
Que suposa que està tractada, però aleshores una manera de cuidar de que no tingui cap risc, pues és bullir-la, per exemple. Però passa que avui en dia, t'he dit, la tendència és a consumir envasat, ja.
Correcte. Bueno, respectar la cadena del fred, doncs respectar sempre, doncs, la temperatura que et marca
un aliment,
per exemple, doncs les carns està a la nevera, els peixos també,
Temperatura entre 2 i 8 graus, per exemple, és una temperatura,
sí,
adequada?
Sí. Amb això el que fas és evitar el creixement de bactèries, i per tant, doncs, evites una possible malaltia,
I ja que estem parlant de fred, com descongelen l'aliment? Perquè moltes vegades potser no ho fem del tot correctament.
Bueno, pues mira, la manera adequada és fer-ho en previsió i fer-ho a la nevera. En principi, el que es tracta és el que t'he dit ara, no? També de mantenir la cadena del fred. Aquest aliment no pot estar durant, per exemple, una nit amb la temperatura sense control, amb una temperatura, doncs, que pot ser, doncs, de 25 graus, de 30 graus. Lo ideal és descongelar a la nevera, que saps que la temperatura, doncs, no pujarà de 6 graus, de 8 graus, en la qual cosa el que fas és evitar el creixement de les bactèries que pugui tindre.
I si per una d'aquestes no l'hem descuidat i no hem tret l'aliment quan tocava, potser seria millor un microones?
És més recomanable, sí, perquè el microones el que fas és calentes l'aliment, però, a veure, el temps que estàs descongelant l'aliment és molt curt, en la qual cosa, doncs, no dones temps a créixer les bactèries. Aquí el que es tracta és, bueno, se tracta de que no has de donar ni temps ni temperatura a les bactèries perquè puguin créixer. D'acord?
Perquè es puguin reproduir, perquè a més temperatura, més reproducció més ràpida de les bactèries.
Clar, tenen un creixement exponencial i fins als... i a partir dels 60 graus ja sí que es pot dir que ja no creixen i es comencen a morir, però abans, bueno, doncs 20, 25 graus, 30 és una temperatura ideal.
Una altra manera, tal com estem parlant del fred, que és un bon aliment per conservar, una bona manera de conservar, també hi ha aliments que el que hem de fer és escalfar-los, justament. Per exemple, penso en els ous, no? Per evitar, precisament...
Bé, en principi, els ous, un risc que tenen és, doncs, que...
Salmonella,
doncs, que la closca estigui contaminada amb bactèries, i una d'elles pot ser la salmonella. En la qual cosa, aquí, doncs, el que és recomanable, per exemple, és, si l'has de cuinar, doncs cuinar-lo bé, i si has de fer una salsa amb l'ou cru i tal, doncs és consumir-la com més aviat millor. És el que he dit jo, de que no donar temps a la bactèria perquè es multipliqui, suposant que hi sigui.
O sigui, si mengem un ou ferrat, és fet i menjat. Per dir d'alguna manera, perquè l'ou ferrat sí que... Bueno, el que tens és que no acabes de coure ben bé el que és la llema, no? Perquè no és la cocció d'una truita, o sí?
No, en principi no. Bueno, en principi l'ou ferrat estaria bastant cuit. Jo m'estic referint més al tema de les maioneses, alliolis, coses així més.
Una altra cosa del fet és l'anisakis, per exemple.
Bueno, l'anisakis és un paràsit que es pot trobar en tots els peixos d'aigua salada, i que, bueno, pot fer entre 5 i 30 mil·límetres, o sigui que és visible, és un cuc llarg, i que pot estar tan enquistat com enrotllat com en moviment, i bé, en principi
la millor manera d'eliminar-lo és congelant, no? Si mengem l'aliment fresc, si mengem l'aliment com un japonès,
sí,
que el mengem aliment cru, no?
Val. En principi jo el que recomano és que si veieu que en un peix doncs hi ha aquest paràsit, ja directament no el consumiu, i de forma habitual doncs sempre netejar bé el peix per dins, no? les vísceres, treure-les. Si s'ha de consumir cru o poc fet, doncs congelar-lo, d'acord? I si no, doncs també el cuinat normal del forn, fregit o cuit, doncs també mataria aquest paràsit. D'acord?
Anem a més coses que hem de tindre en compte a la cuina. Hem de tindre en compte, doncs, suposo, netejar-nos bé les mans, per exemple, bé, a l'hora de manipular aliments.
Una altra cosa important és el que dius tu, la higiene, tant de les persones que preparen els aliments,
com dels estris de cuina,
com dels estris, les superfícies de per cuinar i per manipular aliments. Una altra cosa important també és evitar les contaminacions creuades, que es diuen, per exemple, doncs, que aliments cuits amb aliments crus, doncs, que no es toquin ni directament ni indirectament a través de les superfícies o de les estris. També
que ens han de separar els aliments un cop els fiquem a la nevera, perquè si els hem de menjar en 2-3 dies i els tenim a la nevera, doncs hem de separar-los
que estiguin ben envasats,
amb tupes, separats una mica, doncs, sí, els uns dels altres,
que en cap moment hi hagi un creuament, no? Que no hi hagi un contacte entre diferents tipus d'aliments. En principi, doncs, vigilar el que us deia jo, la cadena del fred.
Com sabem si un peix és fresc? Ara se m'ha acudit una mica.
Bé, doncs...
Perquè a vegades, quan vas a la pesca, a la botiga, doncs mires el peix i a vegades dius... A veure, la carn potser té aquell color que a vegades ho tens molt clar, si la carn té bon aspecte o no. El peix a vegades, si uns diuen que si els ulls han de ser lluents, no?
A l'ull brillant, que no estigui fonat... que les escates també siguin així lluentes, que no estigui el color, que no estigui apagat, que no faci mala olor, les agalles sobretot, bàsicament seria això. I després també, doncs, que la carn sigui dureta, que no sigui tova.
I quan al tema de les toxoinfeccions, una mica seria una mica tot això que hem parlat, si tenim tot això en compte, doncs difícil que hi hagi toxoinfeccions, però potser hi ha alguna cosa més que caldria tenir vigilar?
No, en principi seguint aquests consells, doncs moltes intoxicacions que es produeixen, doncs serien inevitables. Pensava que moltes de les intoxicacions que es produeixen són greus, que duren pocs dies, però que la majoria es produeixen en l'àmbit familiar, en l'àmbit de la llar. O sigui que aquests consells, doncs, són importants de seguir-los, sobretot a l'estiu, que és quan hi ha més risc.
Clar, evidentment.
Perquè la temperatura ambiental és més elevada.
I, per tant, com has dit, doncs els bacteris es reprodueixen de manera més important, i, per tant, mica...
Estadísticament, doncs és, està supercomprovat que per aquest motiu a l'estiu és quan hi ha més perill.
El que passa que el que és més cridaner és quan passa, com ha passat, per exemple, aquest hivern, que va passar en un restaurant o passa en llocs així, que acaba afectant amb un nombre destacat de persones, i llavors, clar, és més cridaner, però segurament si sumem un a un tots els casos individuals que s'han produït per mala manipulació a nivell individual a casa, doncs segurament sumem molts més, però clar, quan sentes en un lloc s'han intoxicat 40 persones per un aliment...
El que passa també és de que a nivell familiar no es detecten tots els casos. En canvi, si és un establiment que els casos són més nombrosos, ja es detecten, no? Ja es fa una declaració, d'acord? En canvi, si només hi ha tres afectats un dia amb una família i tal, això tant se pot declarar com no, es pot detectar, m'entens? Mm-hmm. En canvi, si hi ha 20 afectats en un restaurant, segur que això es detecta, es declara. I després se fa una investigació, clar. D'acord.
Molt bé. El temps, com hem dit, una mica és el que mana. Se'ns ha tirat a sobre. Hem passat la mitja hora que teníem prevista per parlar una mica de tots aquests temes que creiem que té molt interès, perquè és una cosa que utilitzem al dia a dia, i el risc de problemes degut al consum d'aliments crec que és una cosa que hem de tenir molt clara, perquè com moltes coses, però això, mengem cada dia, per tant, ho hem de tenir en compte. Moltes gràcies per haver estat una vegada més, perquè ja vas estar aquí als nostres microfons ja fa uns quants anys.
Gràcies a vosaltres.
I ha repetit. I, esperem que si algun dia toca parlar d'alguna qüestió d'aquest àmbit, tornaríem a convidar.
Molt bé, perfecte.
Vinga, doncs, gràcies.
Adéu-siau.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia, l'Armand i a la part tècnica el Jordi. Ja sabeu que ens podeu tornar a escoltar demà a la tarda, dimarts al vespre i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Falset. Tot seguit us deixem amb l'actualitat que us portarà l'informatiu de Ràdio Falset. A reveure! What can you do when our love affair